Café Historia. Una de les vergonyes més grans de la història de la humanitat ha estat i és el racisme. El fet de discriminar els altres per tenir qualitats diferents com el color de la pell, l'idioma o el lloc de naixement. Al llarg de la història, el racisme s'ha fet servir per justificar l'esclavitud i l'assassinat de pobles sencers. Fins i tot, en molts països, les lleis dels governs ho permetien, i anar contra el racisme volia dir anar contra la llei. Quina bogeria!
I no us penseu que estem parlant de fa 1000 o 2000 anys de tot això, no? Un dels casos més horribles de tots el trobem a Sud-àfrica i va passar fa poc més de 70 anys. Per sort, en aquest país que està baix de tot del continent africà, hi va néixer un home disposat a lluitar contra aquesta injustícia. Un home que va aconseguir mobilitzar tot el món per plantar cara al racisme. No li va ser gens fàcil i va haver de patir molt. Fins i tot va passar 27 anys de la seva vida a la presó. Però no es va rendir mai i va fer història. Sabeu com es deia? Nelson Mandela. Per entendre bé aquesta història, heu de saber que la República de Sud-àfrica era un país de majoria negra governat pels blancs d'origen europeu fins fa més o menys 30 anys. Tot va començar al segle XVII, quan al cap de Bona Esperança s'hi va establir un grup de colons holandesos, racistes i partidaris de l'esclavitud que van fer fora de les seves terres ancestrals els pobles ramaders que hi habitaven. Van descobrir que en aquest país hi havia jaciments d'or i de diamants i els volien tots per a ells. Per això no van dubtar a abusar i matar a qui fes falta per quedar-se'ls.
Al segle XVII van arribar colons nous, en aquest cas britànics. Els dos grups van fer guerres entre ells per dominar el país i les seves riqueses. Finalment, al 1910, els britànics van acabar formant un govern que afavoria els interessos de la població blanca per sobre de la negra. Mentrestant, al 1918, en un petit poblet anomenat Mbezo, el cap de la tribu Tembo acabava de tenir un fill. Va arribar a tenir 15 fills i tots tenien noms que en la seva llengua, que es diu Xosa, significaven alguna cosa.
És un belluguet i mai no para quiet. Li posarem Rolilala. I també durà el nom del seu avi, Mandela.
En l'idioma Xosa, Rolilala significa el que estira les branques dels arbres, és a dir, entremaliat. I així era aquell nen, força inquiet. Als 5 anys, en Rolilala es dedicava a la ramaderia, com la seva família, pasturant ovelles. Però sempre s'estava fent preguntes i volia aprendre coses, així que va demanar poder anar a l'escola i va ser el primer membre de la seva família a anar-hi.
A l'escola era molt habitual que els professors canviessin els noms als nens perquè els colons anglesos els poguessin pronunciar més fàcilment. I això li va passar a en Rolilala. El primer dia de classe, la mestra va decidir que es diria Nelson i així el van conèixer a partir de llavors, Nelson Mandela. Tot i així, els altres nens africans el coneixien afectuosament amb el nom de Madiba, que era el nom del clan de la seva tribu.
Al Nelson li agradava molt estudiar i n'aprenia molt ràpid. Es va treure a la secundària en 2 anys en comptes dels 3 habituals. I després va començar a estudiar dret al Col·legi Universitari de Fort Hare, l'única universitat que acceptava estudiants negres. No li agradava com els blancs tractaven els negres i va pensar que estudiant dret en podria aprendre molt de lleis i podria fer alguna cosa per canviar aquella injustícia.
Allà, a Fort Hare, va conèixer Oliver Tambo, un altre estudiant africà amb qui es van fer molt amics i tots dos, que compartien moltes idees, es van començar a interessar per la política. També practicava esport. Li agradava molt la boxa.
Madiba, no seria millor que practiquessis un altre esport? Amb la boxa pots prendre mal.
Saps per què m'agrada la boxa? Perquè en un ring tots som iguals. No importen els diners, l'estatus o el color de la pell.
Quan tenia 22 anys, ell i Oliver Tambo van participar en una vaga estudiantil per protestar per la qualitat dels aliments que menjaven. Realment aquell menjar era força dolent. I sabeu quina va ser la resposta de la universitat? Els van expulsar. Aquí ja es veia que Nelson no seria d'aquelles persones que es rendiria davant de les injustícies. Quan van acabar la carrera, es va mudar a Johannesburg i amb Oliver Tambo van fundar el primer despatx d'advocats negres per ajudar la població negra amb els problemes legals i burocràtics. Tots dos també van ingressar al Congrés Nacional Africà, que era un moviment polític que lluitava pels drets de la població negra del país, amb manifestacions i reivindicacions per escrit que feien arribar al govern.
Tambo, em sembla que si només omplim papers demanant coses, no arribarem enlloc. No ens fan mai cas.
I què proposes, Madiba?
He conegut un jove com nosaltres que es diu Walter Sisulu i diu que el Congrés té una lliga dels joves.
I quina diferència hi ha?
Que les protestes es fan d'una altra manera. Opten per la desobediència pacífica, el boicot, la vaga i la no col·laboració. Com ho veus, Tambo? Ens hi adverim?
Som-hi.
I així ho van fer. Tenien 30 anys i van començar a fer algunes protestes i accions amb la Lliga dels Joves. I els va tocar córrer quan els perseguia la policia perquè no els enxampessin.
Però aquell any, el 1948, va arribar al govern de Sud-àfrica el Partit Nacional. Un govern molt més racista que l'anterior i que va instaurar l'apartheid. L'apartheid era un conjunt de lleis que discriminava encara més la població negra. No se'ls permetia votar, havien de viure en zones allunyades dels blancs, cobraven molt menys per la mateixa feina, blancs i negres no podien anar a la mateixa escola i els negres havien d'anar a escoles amb un nivell educatiu més baix. Es prohibia que blancs i negres fossin parella o s'arribessin a casar. Tampoc no podien usar el mateix bany, ni anar al mateix autobús, ni banyar-se a les mateixes platges.
Mandela va començar a liderar campanyes de desobediència civil contra lleis discriminatòries. Ajudava a organitzar la resistència pacífica, inspirat per Gandhi, que havia lluitat per alliberar l'Índia usant la no violència i les vagues. Començava a ser líder d'un moviment popular contra el règim. I a part d'això, a Nelson Mandela se li va girar molta feina al seu despatx d'advocats. Havia de defensar els drets dels africans contra les injustes lleis de l'apartheid. Venien a demanar-li ajuda a persones acusades d'haver fet reunions il·legals perquè el govern havia prohibit les reunions de més de 10 africans, o persones acusades d'haver begut amb fonts reservades als blancs, o de circular més tard a les 11 de la nit sense els permisos obligatoris, o fins i tot de fabricar cervesa. Fins que un dia...
A veure, qui de vosaltres és en Nelson Mandela?
Soc jo.
Tu et dediques a defensar tots els negres que fan coses il·legals?
Il·legal segons vostès. Quin problema hi ha?
El problema ets tu. Quedes detingut. Au, passaràs un temps a la garjola.
I de què se m'acusa?
Del pitjor delicte de tots. Alta traïció.
Van condemnar Nelson Mandela a 9 mesos de presó en pròrroga. Li van retirar el dret de reunió i el van col·locar sota arrest domiciliari a casa seva, a Johannesburg. Després de complir les condemnes, ja tenia 37 anys i va tornar a aparèixer en públic per promoure la Carta de la Llibertat, que era un document que plasmava la idea de viure en un estat multiracial, igualitari i democràtic i amb la garantia dels drets humans per a tots. Aquesta carta va fer enfadar molt el govern racista i va demanar la detenció de tots els que hi estiguessin involucrats. Van detenir 156 persones, entre ells Mandela, Tambo i Sisulu, i se'ls va jutjar en l'anomenat judici per traïció, que va durar gairebé 2 anys. Molts dels detinguts estaven confinats en cel·les comunes a la presó de Johannesburg.
Sabeu què és el que trobo més curiós?
Què, Nelson?
Que som tants en aquesta cel·la que podríem parlar de la reunió més gran i més llarga no prohibida del Congrés en anys.
Els acusats van estar 5 anys tancats a la presó esperant el veredicte del judici i finalment van ser declarats no culpables. I en sortir de la presó, als 40 anys, Nelson Mandela es va casar amb Winnie Madikizela, treballadora social i activista també, igual que ell. Les lleis seguien discriminant la població negra cada cop més i a les manifestacions que es feien en contra de l'apartheid, la brutalitat i la violència policials contra els manifestants negres cada cop eren més terrorífiques. Un dels punts més dramàtics de les protestes va passar a la població de Sharpeville, on la policia va arribar a matar 69 manifestants negres. Aquest fet va marcar un nou gir a la vida de Nelson Mandela.
Ja n'estic fart de la resistència pacífica. Toca començar a ser una mica beligerants contra aquests bàrbars.
A què et refereixes, Madiba?
En la història de qualsevol país, arriba un moment en què només hi ha 2 opcions: sometre's o lluitar. I aquest moment ha arribat a Sud-àfrica. I jo, almenys, no em vull sotmetre més.
Fins a aquell moment, el Congrés Nacional Africà s'havia negat a recórrer la violència per fer les seves protestes. Tanmateix, va acordar organitzar una ala militar de la qual el comandament va ser confiat a Nelson Mandela. Així naixia la Llança de la Nació, el braç armat del Congrés.
La Llança de la Nació va començar a fer atacs i boicots a instal·lacions d'importància econòmica o de valor simbòlic de Sud-àfrica. Però anaven amb molt de compte que mai ningú prengués mal. I és per això que es planificaven explosions en instal·lacions militars, plantes nuclears o línies telefòniques.
I tots aquests atemptats els farem de nit.
Per què, Nelson? Perquè no ens vegin?
Sobretot per evitar multituds de gent. Hem d'evitar que els atacs costin vides humanes.
Durant aquell temps, Nelson Mandela va visitar 12 països africans en 6 mesos per formar-se com a guerriller i donar a conèixer el problema del seu país. Fins i tot va estar una època a Algèria, entrenant-se com a soldat. Tot això va arribar a orelles del govern, que va titllar Mandela de terrorista i en va ordenar la cerca i captura. I quan Mandela va tornar a Sud-àfrica, va ser detingut i acusat de rebel·lió. Com que van veure que tenia molt poder de lideratge, que la gent se l'escoltava i li feia cas, el van condemnar a cadena perpètua, és a dir, a passar la resta de la seva vida a la presó. Pensaven que d'aquesta manera la gent se n'aniria oblidant. Va ser el pres número 466 d'aquell any, 1964, i aquest va ser el seu número de pres, 46664.
A la presó, els presos blancs estaven separats dels negres, que rebien les racions de menjar més petites. A més, els presos polítics com Mandela estaven separats dels criminals i tenien encara menys drets. Mandela era un presoner de classe D, la classe més baixa, i només tenia dret a rebre una visita i una carta cada 6 mesos. El van obligar a fer treballs forçats en una pedrera de calç, una feina molt dura, on la pols feia malaltir molts presos. Tot i això, Nelson aprofitava els moments que podia estar amb els altres presos per parlar tant de política com de literatura. I els seus companys el consideraven un líder fins i tot dins de la presó. Nelson va aprofitar tots aquests anys per estudiar la història dels governants que els havien empresonat, per intentar entendre aquest odi que tenien contra la població negra i per entendre bé la seva llengua i així poder-s'hi enfrontar amb el diàleg si arribava el moment.
Mentrestant, la gent al carrer demanava que s'alliberés a Mandela. Portaven cartells amb la seva foto, amb el seu nom, fins i tot amb el seu número de pres, el 46664, que es va convertir en un símbol per la llibertat. Mandela va esdevenir un símbol contra l'apartheid, dins i fora del país. Molts països de la resta del món van començar a interessar-se pel seu cas. No entenien per què era la presó.
Govern de la República de Sud-àfrica, què desitja?
Voldríem saber per què Nelson Mandela és a la presó.
Ara mateix no el puc atendre, tenim molta feina.
Només volem saber-ne els motius.
Els motius? Sí, d'això, truqui un altre dia, gràcies.
Ningú donava cap motiu, tot i així seguia empresonat. El govern, en veure que Mandela era tan admirat internacionalment, el va canviar de presó per veure si així definitivament la gent l'oblidava, però no. Com que el govern de Sud-àfrica no feia cas, sabeu què van fer la resta de països? Van deixar de donar suport i col·laborar amb Sud-àfrica, i aquí és on van veure que o eliminaven el racisme i alliberaven Mandela o quedarien aïllats del món. Tot i així, el president Peter Boatá es negava a alliberar-lo.
El 1989, fa uns 30 anys, aquell president de Sud-àfrica tan racista, en Boatá, va emmalaltir i el va substituir Frederic de Klerk, que veient que el seu país ja no tenia suport internacional, va haver d'alliberar Mandela. Al febrer del 1990, després de 27 anys de presó, Nelson Mandela era alliberat. Tenia 72 anys i tot el món ho va celebrar. Era el principi de la fi del racisme legal.
Nelson, una pregunta. Prendreu represàlies contra tots aquells qui us van empresonar?
A la presó he après a no odiar. Ara, la població negra no ha de tractar els blancs de la mateixa manera. No tindria cap sentit. Cal perdonar i mirar endavant.
De Klerk i Mandela van negociar perquè se celebressin eleccions a Sud-àfrica i era hora que el país fos d'una vegada per totes una democràcia. Per aquest gest, tant De Klerk com Mandela van rebre el Premi Nobel de la Pau. Es van celebrar les eleccions, moltíssima gent va anar a votar i Mandela va ser escollit primer president negre de Sud-àfrica.
Tot i així, 50 anys de divisió entre blancs i negres eren difícils d'oblidar i pesaven massa per aconseguir una reconciliació immediata. Mandela sabia que faltava algun gest simbòlic molt potent que bellugués les emocions de la població. I va tenir una idea: aprofitar que Sud-àfrica seria la seu de la Copa Mundial de Rugby del 1995. Uns dies després de ser proclamat president, havia anat a veure un partit dels Springboks, la selecció sud-africana, i es va adonar que la població negra animava l'altre equip, perquè els Springboks, ple de jugadors blancs, encara representaven l'apartheid. Mandela es va reunir amb François Piena, el capità.
Jo us donaré suport.
Per què? Per riure's de nosaltres vostè també?
No. Si jo us dono suport, molta gent farà el mateix. I si guanyeu el Mundial, sereu capaços d'unir i inspirar la nació.
Mandela va compartir amb Piena un poema de William Ernest Henley anomenat Invictus, que també li havia servit d'inspiració a la presó. I sabeu què? Els Springboks van guanyar i Mandela es va reunir amb el capità al camp per celebrar aquella gran victòria. Els carrers de la ciutat es van omplir de persones en una celebració com no s'havia vist mai, tots junts, sense distinció de color de pell o condició social.
Nelson Mandela va morir al desembre del 2013, però ho va fer sabent que tant patiment que havia sofert durant tota la vida havia servit de molt. Va aconseguir acabar amb el racisme a les institucions del seu país. Va fer obrir els ulls a milions de persones perquè veiessin que el racisme i totes les formes d'odi són els grans mals de la humanitat. Aquell a qui de petit li deien l'entremaliat va fer història.
Si vols conèixer més sobre Nelson Mandela, entra a petitsapiens.cat. Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web. Un podcast
de Petit Sapiens.
012, la millor resposta.
Ai, que bé, per fer cap de setmana. Què voleu que fem avui?
Podríem anar a caminar per la muntanya, no?
L'Organització Mundial de la Salut recomana fer activitat física cada dia. 30 minuts als adults i la gent gran i 60 minuts als infants i adolescents. Una vida activa millora la salut física i mental, disminueix l'ansietat, l'estrès, la depressió i prevé i controla malalties cardiovasculars i metabòliques. Mou-te i viuràs més i millor. Més informació a esport.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.